Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Llengua Materna, aquella que aprens a casa, que no t'ensenyen normes ortogràfiques ni històries, però com la teva mare i amb els teus pares acabes aprenent. Doncs avui és el Dia Internacional de la Llengua Materna. També és el Dia Internacional del Guia de Turisme, que és ben important, eh? Que per conèixer aquests secrets o aquestes històries quan fem turisme. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 21 de febrer, hores d'ara són les 12:20 minuts. Per sobre hi ha dels 15 graus a la ciutat de Lleida en aquestes hores. Grau i mig per sobre de la temperatura que teníem ahir. I si això ha de seguir com va passar ahir, doncs mira, t'explico que la temperatura màxima d'ahir a Lleida es va situar als 22 graus. 23 a Balaguer, 23 a Solsona, 21 a Mollerussa, 21 a Tàrrega, 21 a Cervera, 20 a Les Borges, 22 a Tremp, 22 a la Seu d'Urgell, 21 a Sort, 20 al Pont de Suert i 20 graus a Viella. Ulla, que això són màximes d'ahir 20 de febrer. Les mínimes, només n'hi ha una, 2 sota 0. Un sota 0 a la Seu d'Urgell i un i mig sota 0 al Pont de Suert. La resta, tot és per sobre dels 0 graus. 0 a Sort, 6 a Viella, 1 a Tremp, 3 a Les Borges, 6 a Cervera, 7 a Tàrrega, 5 a Mollerussa, 7 a Solsona, 5 a Balaguer i 4 a la ciutat de Lleida. Ja ens estan avisant que baixen les temperatures de cara a final de temporada. Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, amb qui parlarem. També farem una ullada a la darrera hora informativa. Ens visitarà avui la Maria Borrell, candidata de Ciutadans a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. I també parlarem d'astronomia avui amb el Ramon Drudis. A partir de la una, la gastronomia amb el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Quines temperatures màximes i mínimes amb 10-12 hores de diferència només, eh?
Sí, sí. Ha hagut una enfilada molt gran i avui continua el mateix ritme. Tot s'ha de dir que els darrers 4 anys també arribaven els 20 graus al mes de febrer. És a dir, s'ha arribat el 48%, gairebé la meitat dels mesos de febrer, algun dia a 20 graus al mes de febrer. I sembla que avui portarien aquest ritme també d'arribar, i tot dependrà de si arriba en núvol a una franja de núvols que n'hi ha a l'Aragó, Zaragoza, Terol, i podria arribar i clar, taparia el sol i no enfilaria tant durant la segona meitat de la tarda. Però si no, també tenim per davant un dia molt, molt assolellat, molt temperat, i un ambient a l'espera d'un canvi que vindrà en diverses glopades, en diverses tongades, i que encara ens arribaria principalment dijous. Demà dimecres seria un dia de transició, amb més nuvolades, podia caure algunes precipitacions, sempre molt febles, a la cara sud del Pirineu, molt disperses, poc importants, salvo al final de dimecres, molt final de dimecres ja a la nit, cap a dijous. Dijous és el gran desplom de temperatures, sobretot perquè estaria tot el dia ennuvolat, i no seria perquè faria glaçaria de nit, sinó que durant les màximes, que estan tan enfilades aquests dies, avui i ahir, que podien fregar els 20, pues se desplomarien a la meitat, com a mínim. El dijous és el dia important en quant a precipitacions generals, però sempre molt desiguals, molt més abundants cap al prepirineu i la cara sud del Pirineu. La cota de neu, que estaria molt alta, 2.800, aniria davallant al llarg del dia de dijous fins a baixar a 900-800 metres, que és una cota relativament baixa, però que no passaria del prepirineu. I després encetaríem una tongada de, no solament de dies, sí, possiblement fins i tot de setmanes, en pauses, torna a ploure, torna a no ploure, s'ha de concretar si al principi de la setmana vinent tindríem una llevantada, és a dir, encetaríem una temporada de pluies que, bueno, debutar.
De totes maneres, Armando...
A la falta que fa, pues, benvingudes són.
Tot i que pugui fer, bueno, tornarà a fer fred, evidentment, potser aquells dies ja de fred intens, potser els estem deixant enrere, eh?
Potser les glaçades tan generals i continuades, que portaven 14, 15 dies de glaçades al mes de febrer, més les 12 que tenien al gener, és a dir, han acumulat molts dies de glaçades. Glaçaria, sí, a les cotes mitjanes i altes del Pirineu, tornaria a nevar de forma abundant. Bueno,
mira, arriben les precipitacions.
Necessitava aquest temporal de pluies, tot i que el febrer, o finals de febrer, no és freqüent. Jo només he trobat 4 febrers pluiosos en 109 anys. És a dir, és poc freqüent, però com ja estem gairebé en la primavera, pues a veure si aquesta tongada, que serien diverses tongades de pluja, eh? Una el proper dijous i una altra ja veurem durant el cap de setmana i la setmana
per
vinent.
Cert,
sembla que es perllongaria força dies.
Ara que dius això, Armando, avui és 21 de febrer, d'aquí un mes estem a la primavera.
Sí, i de fet, és la primavera astronòmica, que és la que sempre ens han ensenyat, però sí, la veritable primavera és des del... Perdó, la veritable hivern comença l'1 de desembre i acaba el 28 de febrer.
O sigui que...
La primavera climatològica, perquè és la que sentim, és de les temperatures. La astronòmica se refereix a la inclinació dels rajos solars, que ja estan com a prop de mitjans del mes d'octubre. El sol escalfa, però com tindrem força núvols la segona, a partir de dijous principalment, pues les temperatures màximes no pujaran com aquests dies. Ara mateix està a 15,5 i el pas que anem avui gaudirem, podrem estar alguna estona amb poca roba i a partir de dijous pues tornar als abrics.
Bueno.
Què farem?
Armando, divendres veiem com estem.
Divendres ja estarem immersos en algun temporal o haurà plogut algo força, que és el que necessitem de cara a dijous.
I tant. Cuida't, una abraçada.
Vale. Fins divendres. Adéu.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Era una actualitat informativa que comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut ahir a la nit un jove de 22 anys acusat d'apunyalar un home de 33 anys en una baralla al carrer Joan Burniol de Mollerussa. Els fets van passar cap a les 10 de la nit per causes que s'estan investigant. També t'he d'explicar que la Guàrdia Urbana va detenir aquest passat cap de setmana un home de 30 anys per agredir la parella, una dona de 27 anys, de qui li tenia una ordre d'allunyament. Els fets van passar pocs minuts abans de les 7 del matí en un domicili de l'Avinguda de les Garrigues de la ciutat de Lleida. I fins a 11 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi que ha calcinat la primera planta de l'edifici conegut com a Castell de Vicfred, a Sant Guim de la Plana. Els bombers van rebre l'avís quan passaven 3 minuts de les 11 i a l'hora d'extingir el foc van tenir cura per respectar els forjats i les característiques del recinte declarat Patrimoni Arquitectònic Català. També t'he d'explicar que un ampli equip de recerques va posar en marxa a darrera hora de la tarda d'ahir dilluns a Albesa, després de la denúncia de la desaparició d'un veí d'uns 85 anys d'aquesta localitat de la Noguera. Finalment, després d'unes hores de recerca, doncs l'home va ser trobat passades les 11 de la nit a la partida benefici, desorientat, però en bon estat de salut. I a la ciutat de Lleida, la Paeria ha imposat una multa de 6.001 euros per una infracció tipificada com a molt greu a l'Associació Cultural Islàmica Ibn Hazm per dur a terme il·legalment l'exercici d'una activitat de culte sense haver presentat la declaració pertinent. La llei estableix que la infracció es considera molt greu si existeix risc per a les persones, béns o el medi ambient o és una activitat prohibida per l'ordenament jurídic o que no pot complir els requeriments de la normativa sectorial aplicable. De totes maneres, la multa es redueix un 20% si renuncies a presentar al·legacions i un altre 20% si es paga voluntàriament sense esperar que la Paeria dicti una resolució. D'aquesta manera, l'import de la sanció podria quedar en 3.600,60 euros. I el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, va publicar ahir dilluns l'anunci oficial del Ministeri de Política Territorial sobre el projecte de l'eix elèctric entre Lleida i Barcelona de 118 quilòmetres per 63,35 milions d'euros. La infraestructura ha de substituir una antiga línia amb una millora del traçat i amb una reducció del 25% de suports. La Generalitat va concedir al gener a Red Elèctrica l'autorització administrativa que permet la construcció d'aquest nou eix de 220 kilovolts des dels Magraners a Lleida fins a Begues, al Baix Llobregat, passant per municipis del Camp de Tarragona. Ara s'obre un període de 30 dies per presentar al·legacions al projecte que la companyia va definir com el més important dels darrers anys a la zona de Catalunya. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que treballar 4 dies per setmana augmenta el benestar dels empleats i manté la productivitat, segons un assaig. Això es desprèn de la prova mundial més gran d'una setmana laboral de 4 dies que han revelat aquesta reducció significativa dels índexs d'estrès i malaltia entre els treballadors. El 71% dels empleats declaren tenir menys esgotament i el 39% afirmen estar menys estressats que a l'inici de la prova. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com ja havíem avançat a l'inici del programa, avui està amb nosaltres la Maria Borrell, és candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Què tal, com estàs?
Doncs mira, força bé.
Sí?
Sí.
Escolta, anem a parlar avui d'un tema interessant de la ciutat de Lleida. Potser és una de... històricament... és una de les primeres agrupacions, no?, dels veïns. Parlem de barris.
De barris, clar que sí.
És que sempre que parles d'una ciutat, ràpidament sorgeixen els barris, que històricament, en molts casos, igual que els noms dels carrers, sorgien doncs, per activitats comercials o, per, o perquè s'agrupaven doncs, botigues o famílies. És important tenir cura dels barris i tenir una comunicació fluida per part de l'Ajuntament?
Mira, els barris és que és fonamental. El que fa Lleida són els barris, precisament. O sigui, ja no partim només del centre històric, no?, que és com a pròpiament un barri, sinó tota Lleida, que està, bueno, atravessada per aquest riu Segre, doncs, evidentment, el naixement dels barris, a Capon, per exemple, hi havia històricament, no?, uns assentaments, bueno, millor dit, uns assentaments, hi havia molts temes religiosos, perquè hi havia, doncs, molts convents, etcètera, etcètera, i, bueno, i després, per exemple, vull pensar en el barri del Secà, no?, que el barri del Secà va ser construït pràcticament ex novo amb molta gent emigrada de del sud d'Espanya, que van arribar a Lleida per treballar i pedra a pedra van edificar les cases i el barri. Però és que Lleida té precisament aquesta estructura amb tots aquests barris, i no vull dir cap perquè evidentment tots formen part, però des del Secà, el barri de Llívia, la Mariola, la Bordeta, bueno, tots, no?, que formen part, i és molt important que, bueno, malauradament aquests darrers últims 4 anys d'aquest govern que hem tingut municipal, doncs ha menystingut els barris. Per què? Perquè quan tu no tens en consideració les demandes històriques, no històriques, les necessitats reals que hi ha a cada barri, i a més, el que fas és imposar determinades decisions polítiques als barris sabent que tens, en aquest cas, plataformes i gent en contra, sense cap diàleg, doncs això te demostra que no tens cap interès amb els barris i que l'únic que vols és fer política d'imposició. I això no és. Els barris són els eixos fonamentals on s'estructura la vida social de les persones, la vida econòmica, com tu has dit, no? Malauradament hi ha barris com, per exemple, la Mariola, que fa temps que tenien un mercat, ja els va treure, no s'ha tornat a reposar, i això fa que els barris perdin aquesta vida que han de tenir, aquesta vida al carrer, aquesta vida social. També tenim un altre aspecte, no?, que els barris, malauradament, també tenim molts barris que estan molt mancats d'equipaments o de serveis, fins i tot serveis socials, guarderies, estic pensant en tot el que és el tema del Clot de les Granotes, que evidentment no té pràcticament cap servei, ni cap servei esportiu, ni sanitari, ni per la gent gran. Llavors, el que s'ha de fer és repensar la política, el que ha de fer és repensar en global una ciutat i tenint en compte els barris, i tenint en compte la idiosincràsia de Lleida, no? Perquè jo penso en un barri com Magraners que malauradament la dificultat que té per arribar al centre ciutat amb els, bueno, amb aquests serveis d'autobusos que van, pues, van com van, perquè no funcionen gaire bé, i certament quan se diu que Lleida és una ciutat de caminant a 10 minuts tot, jo això no ho crec absolutament, perquè si una persona que viu a Magraners ha d'anar, és igual, a l'Hospital Arnau de Vilanova o a la universitat,
bueno,
doncs imagineu,
ha de sortir
una bona estona abans, hi ha molt males connexions. Llavors, s'ha de pensar en global, amb els barris, perquè Lleida, precisament, el que és Lleida, és gràcies a tots els barris.
Maria, no parlarem de barris concretament, però jo crec que n'hi ha un que sí, perquè físicament doncs, és com l'inici de tot. El centre històric és un barri més de la ciutat de Lleida. I tradicionalment, tu quan visites qualsevol ciutat, acabes anant sempre al centre històric, que a més, en la majoria dels casos, són carrers cuidats, preparats per rebre turisme, però que a més, amb vida. Encara que no hi vegin els turistes, hi ha vida, hi ha comerç, hi ha restauració, hi ha persones que hi viuen. En canvi, el centre històric de Lleida és una anomalia en tota regla, en aquest aspecte.
És una anomalia de Lleida i és una anomalia de Catalunya, no? Si ho posem, perquè hi ha totes les altres capitals, en aquest cas, de províncies, tenen uns centres històrics, uns barris que són el centre neuràlgic de la ciutat, el cor de la ciutat que batega. I malauradament a Lleida aquest cor s'ha anat apagant i el seu batec ha anat fent aquest ralentí, no? Precisament el centre històric, que l'àrea de tot el que correspon al centre històric és des del Turó de la Seu Vella, que és la, bueno, per suposat, el nostre exemple magnífic de patrimoni lleidatà que tenim, i tot el que hi ha al seu voltant, doncs malauradament s'ha anat degradant amb el pas del temps, amb altres governs, amb l'actual govern, no s'han fet intervencions decidides i potents per activar no només el tema del comerç, que és fonamental, i després en parlarem, sinó també tot el que és el tema de mantenir a la gent arrelada al barri. Què passa? Que va haver un moment determinat que, vist, bueno, que els barris al centre històric, no?, s'hi col·locaven doncs, moltes oficines o tot el tema de lo que era atenció a immigrants, atenció a altres persones, la gent que vivia allí, amb cases, pues, bueno, malauradament, no?, que eren d'escassa, de molt poca qualitat, van anar marxant. Això fa que se desertitzi aquest centre històric, se desertitze de comerços, se desertitze d'equipaments, fins i tot, i on la gent hi pugui estar, i per lo tant, clar, es quede sense població. Se quede sense població i, per lo tant, ara voler tornar a fer que la gent vingui al centre històric, no s'ha fet cap intervenció potent a nivell de vivendes socials, vivendes per a joves, perquè altres centres històrics d'altres ciutats, sí. Tu tens l'exemple, ho saps perfectament, és igual a Girona, Tarragona, Barcelona, doncs el que es fa és treballar per millorar els habitatges que hi ha, posar-los a lloguer, que ho puguin ocupar famílies joves, estudiants, fins i tot gent emprenedora, que el que fa és que hi hagi aquesta activitat, no? Malauradament al centre històric avui en dia no hi trobem cap activitat, comercialment està absolutament mort, malauradament. Se fan actuacions molt puntuals, se fa algun tema de fira al carrer, però pràcticament res. Llavors, si volem recuperar aquests espais, sobretot el centre de la ciutat, que és un centre històric, doncs hi han de fer intervencions decidides. Nosaltres apostem per tots els barris, però des de llavors s'ha de començar a treballar amb el centre històric, perquè malauradament ara és un barri que ni tan sols hi ha de pas. La gent l'evite, va per a tres llocs de la ciutat perquè a determinades hores no hi vols passar. Uh-huh. I no vull posar exemples de que tenim allí tot el patrimoni, tenim allí tot el que és la plaça on s'estan fent venda ambulant, venda il·legal, la plaça del dipòsit, que al soterrani doncs tenim una magnífica patrimoni que no es pot visitar malauradament més que a determinades hores o en determinades visites, i no pot ser que es tingui tot el tema del centre històric. I també vull pensar en tot el tema de la cuirassa. Si passeges pel centre històric, vas a la cuirassa, bueno, el estat de degradació i de deixadesa és absolut. Llavors s'han de fer intervencions serioses, potents, insisteixo, però t'has de creure la vida als barris, i el centre històric i amb tot.
Estem parlant de recuperació de tot un barri, eh? No hi ha de dos o tres zones, sinó de tot un barri. Abans parlàvem de la mida de la ciutat. Lleida, al final, és una ciutat mitjana petita, amb els seus avantatges i inconvenients. Hem caigut sempre al parany de dir que a Lleida hi pots anar caminant a tot arreu, i és parcialment cert si ubiques el punt de sortida més o menys al centre i si no vols anar amb uns serveis que estiguin relativament allunyats. Però després, a l'hora de la veritat, la comunicació entre barris és deficient avui en dia, i com que cada barri no té tots els serveis, doncs al final la gent s'ha d'acabar movent.
Correcte. T'has d'acabar mobilitzant, perquè és el que deia al principi, no? Hi ha determinats barris que, bueno, lògicament, geogràficament estan situats més enllà del cementiri, i llavors per arribar al centre de Lleida, doncs, bueno, tens un servei d'autobús, però potser no et pot cobrir les teves necessitats. Llavors el que fa això és obligar-te a agafar el vehicle personal en lloc del transport públic. Per tant, si volem anar cap al tema d'una Lleida més verda, no més sostenible, que es pugui anar arribar amb transport públic a tot arreu, doncs s'ha de replantejar també tot el servei de transport públic, no? Per la connexió amb aquests barris. Tampoc és normal que hi hagi determinades línies d'autobusos que el que fan és amb círcul, ¿vale? O sigui, si circula, clar, no hi ha una d'anada i una de tornada. Hi havia un L1, si recordeu, fa temps que es va treure, però clar, a vegades si tu estàs a determinat barri de Lleida, no és igual, vull pensar amb el CK, i vols anar, és que clar, has de sortir amb una hora i mitja o amb una hora d'antelació si vols arribar. Llavors aquests serveis, aquesta manca de serveis, perquè no els tens al propi barri, doncs això dificulta, no?, el tema de que les persones, la mobilitat. Si parlem del centre històric, clar, el centre històric tenim actualment que no hi ha pacificació de carrers, trobem que tampoc no hi ha fins i tot manteniment del mobiliari urbà, que això també crec que és molt important. Si tu, és igual, estàs en un barri que les parades d'autobús no tens ni tan sol marquesina, ni tan sol tens un banc per poder-te assentar i esperar l'autobús, doncs això també incomoda molt més. Llavors fa que la gent agafi o el cotxe particular o que es busqui una manera d'arribar-hi, no? Clar, són moltes, moltes qüestions, però s'han d'abordar. I de vegades se poden abordar des de lo més petit a lo més gran, perquè jo el que sí que estic veient és que s'estan fent moltes intervencions, tipus macrointervencions, o molts macroanuncis últimament per part del govern de la Paeria, però sense una planificació, no? Perquè a mi m'està molt bé ara que ens anunciïn que es començarà la rehabilitació al barri de Cap Pont, per exemple, als Camps Elisis del Palau de Vidre. Però si no tenim quin ús li donarem, ja s'han fet molts projectes participatius que han quedat amb Norris, s'han fet projectes participatius als barris que no han arribat a tenir aquesta continuïtat quan s'havia fet un procés participatiu, quan la ciutadania havia decidit que hi volia allà al seu barri. I això no ha continuat. Per què? Perquè s'ha de pensar en global, s'ha de pensar en tota la ciutat i no només com bolets aquí, allà, fent intervencions que estan absolutament desconnectades.
I un altre aspecte que és vital, crucial a les ciutats és el model comercial, que a més això doncs, va canviant, perquè la societat també va canviant i s'ha d'anar més o menys adaptant. Hores d'ara, la ciutat de Lleida no hi ha un model comercial definit clar. I et volia preguntar des de Ciutadans, Maria Borrell, quin model comercial creieu que hauria de ser l'adient per la ciutat i quin paper hi formarien els barris en aquest model?
Mira, nosaltres, com a liberals, com a formació liberal, tenim molt clar que el model comercial no l'ha de definir només el polític, sinó que l'ha de definir les pròpies demandes socials. Aquí a Lleida està molt clar perquè s'han fet moltes enquestes. La gent de Lleida els caps de setmana se'n van fora a comprar. Està claríssim, s'han fet enquestes que la gent demanda tenir un centre comercial de mitjana o grans superfícies perquè la gent hi pugui anar, perquè ara estem perdent fins i tot aquest atractiu econòmic i estem perdent a nivell d'impostos fins i tot pel propi ajuntament, per la pròpia administració a través d'IBIS, doncs el poder tenir aquests ingressos. La gent se'n va, s'han fet enquestes, la gent li ha de tenir un centre comercial gran tipus Torres Alces, a més, amb tot el vial que connecte una sèrie de barris, és de Torres Alces, a la Bordeta, a Cap Pont, amb el centre de Lleida, que és fonamental també per la mobilitat, i també a tres, sobretot, comerç local. Nosaltres apostem, molt aviat presentarem la nostra proposta de model comercial, en aquest cas de comerç local, que és molt, molt potent, perquè realment si he sentit molt a parlar del comerç local, del comerç de proximitat, de l'eix comercial. Malauradament només tenim estudis dels comerços que obren o tanquen a l'eix comercial, però és que jo he de pensar en tots els barris, hem de pensar en Cap Pont, hem de pensar en Pardinyes, hem de pensar en Mariola, hem de pensar en la Bordeta. Què passa? Per què no tenim aquests estudis? Hi ha activitat comercial? No, malauradament no. Alguns una mica més, però malauradament no. Llavors, si apostem per un model també que sigui potenciar el comerç local de proximitat i tot l'eix comercial, el nostre gran carrer major, no?, que s'ha anat morint també a poc a poc, que forma part del centre històric, doncs s'ha de fer un replanteig. La llibertat d'empresa, per suposat, primer de tot. L'administració ha de ser facilitadora de qui vulgui venir a fer inversions a la nostra ciutat per poder donar uns serveis també, en aquest cas a la comunitat, a tots els ciutadans. Parlem amb els joves i els joves se'n van. Si no és a Barcelona, és a Saragossa els caps de setmana perquè no troben el que necessiten aquí a Lleida. Per tant, s'ha de donar aquest servei, s'ha de facilitar. El que no es pot és continuar posant pal a les rodes, com ha fet fins ara aquest equip de govern, de que no és el model, el seu model comercial, però que tampoc no sabem molt bé quin és el seu model comercial, perquè el carrer Major, insisteixo, l'eix comercial està malauradament ferit de mort.
Hem començat parlant de la importància dels barris dins de, doncs, de la definició d'una ciutat com Lleida. Al final, la informació del dia a dia, dels dèficits de certes zones, de certs carrers, de certes places, el tenen els veïns i les veïnes, que són les que hi viuen o hi transiten o hi treballen. Aquesta és, hauria de ser, tenint en compte que la feina te l'estan fent, ja les veïnes i els veïns, l'Ajuntament només hauria de tirar ponts de comunicació entre barris.
Correcte.
Aquests no hi són.
No, els ponts de comunicació amb els barris es va trencar ja fa molt de temps amb aquest govern que tenim actualment, perquè quan tu imposes i no dialogues, quan tu imposes i no informes, quan tu imposes i no fas que hi hagi una participació real, perquè quan jo parlo de participació real vull dir que per moltes reunions que facis, per molts consells de ciutat que facis, per moltes reunions que facis amb totes les zones, en cadascuna de les zones de Lleida, si no escoltes i després això no ho executes, no serveix de res. La gent ja està farta de que se li faci perdre el temps, i ho poso entre cometes, si voleu, de moltes reunions, però a l'hora de la veritat després acabes en el govern que impose les seves decisions. Jo crec que les decisions han de prendre amb tota la ciutadania. Sí que és veritat que la ciutadania tria els seus representants, però els representants, els polítics, no han de perdre vista que són una temporada, però els projectes de ciutat han de continuar pel bé de la ciutat, perquè Lleida creixi i perquè Lleida sigui una ciutat d'oportunitats. No tenim pràcticament habitatge, bueno, habitatge social, zero. Habitatge per als joves, zero. Oportunitat per als joves als barris, zero. Els joves no se poden quedar als seus barris. A la Mariola, sense anar més lluny, hi havia un centre de formació d'adults, s'ha traslladat. No hi ha oportunitats laborals ni formatives per als joves i, per tant, tenim a la gent que està, bueno, pels carrers. No, calen polítiques socials molt importants per poder donar, doncs, que el futur d'aquesta ciutat, que són els joves, doncs, tinguin realment futur i opcions en aquesta ciutat i que no hagin de marxar.
Doncs ja ho veieu, hem parlat d'un tema tan important com els barris a la ciutat de Lleida, ho hem fet amb la candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals de l'Ajuntament de Lleida, la Maria Borrell. Com sempre, Maria Borrell, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens encaminem a la una de la tarda. Primer fem parada amb el Ramon Drudis, amb el nostre enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que ja saps que un cop al mes, doncs, està amb nosaltres per parlar d'aquesta immensitat, que és l'astronomia. Tot i que avui ja veureu que tocarem temes una mica més terrenals, no per això menys importants, al contrari. Crec que com que els podem tocar i els podrem gaudir en primera persona, són potser encara més importants i tot. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, que tu i a tots els escoltants que t'escolten.
Dic temes més terrenals perquè, com ja sabeu, el mes passat ho vam parlar i l'any passat també ho vam avançar. Ja està en marxa l'any Joan Oró i des de Lleida és important que tinguem clar que és un any que hem de gaudir i que hem d'aprofitar per enriquir-nos culturalment de tot el que ha significat Joan Oró.
Per donar resposta a la pregunta de com va començar la vida al planeta Terra, no?
Ah.
I la primera ja s'iniciarà el dia 28 de febrer, a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum de Lleida.
Uh-huh.
I les següents conferències seran els dies 7, 14 i 21 de març. Torno a dir-ho, 7, 14 i 21 de març. També a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum de Lleida. Per assistir-hi, cal inscriure's a la web del Caixa Fòrum i serà, pues, un fantàstic recorregut històric de l'origen de la vida, no? I que vindran persones de fora d'Espanya, no?, per parlar-nos de tot això, i seran persones punteres, no?, en tot això.
Explica'm qui vindrà, aquí podem veure.
Mira, el primer dia, 28 de febrer, que serà dimarts, el doctor en Biologia de la Universitat Nacional de Mèxic, Antonio Lazcano, ell farà la conferència anomenada Un recorregut històric de l'origen de la vida, que va conèixer el Joan Oró, i van treballar alguna cosa junts. El 7 de març, també dimarts, de fet totes les conferències es faran dimarts, l'expert John Sutherland, doctor en Biologia del Laboratori Molecular de Cambridge, ens parlarà sobre les teories de l'origen de la vida, amb el títol de la conferència que serà El metabolisme primigeni. I també la conferència del 14 de març portarà per títol La primera molècula autorreplicant. I l'exposarà el doctor en bioquímica mèdica, Dave Spiegel, de la Universitat d'Amsterdam. I la última i quarta conferència serà el dia 21 de març, com hem dit abans, no? I es parlarà sobre la possibilitat de que la vida s'hagi produït fora de la Terra, no? I que encara estigui allà fora. D'això en parlarà, bueno, una persona fantàstica, no? Que és la doctora en astrofísica Lisa Caltaldeja, de la Universitat de Cornell, i directora de l'Institut Carl Sagan. També forma part del telescopi espacial TESS, que cerca exoplanetes en trànsit a la seva estrella. Per tant, són quatre conferenciants de primera línia portats d'arreu d'Espanya i que són punters en les seves especialitats, no? I jo crec que totes les persones que ens estan escoltant que tinguin interès, una mica d'interès per la ciència, no s'ho poden perdre perquè aquestes persones no venen cada dia a Lleida, no?
Clar. No, aquesta part de la importància radica justament en això, i l'altre això que deies. Només que estiguis mínimament interessat pel tema, pots assistir sense cap mena de problema. És a dir, no cal ser un doctor en astrofísica per assistir a aquestes conferències, eh?
Sí, exacte. És important aquest esdeveniment, i és amb el que es comença l'any dedicat al nostre científic, no?, a Joan Oro Florensa.
Tot això, com bé ha explicat el Ramon Drudis, tindrà lloc al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda. La primera comença ja el dia 28 d'aquest mes de febrer, un recorregut històric per l'origen de la vida, i la resta, doncs, el 7 de març, el metabolisme primigeni, el 14 de març, la primera molècula autorreplicant, i el 21 de març, vida extraterrestre, que aquest títol, Ramon, ja és bastant suggerent, eh?
Sí. Jo crec que serà molt interessant, aquesta conferència de l'astrofísica, el Lisa Caltaldeja.
Clar, perquè al final tots són punts de vista, Ramon? És a dir, ens hem passat la vida mirant més enllà del nostre planeta per a veure els extraterrestres. Els altres, si existeixen, poden estar pensant exactament el mateix.
I
jo, parlant d'aquest tema, sempre m'he quedat amb una idea que jo mai l'havia pensat, que me la va explicar el Ramon Drudis, i és que de vegades ens parem a pensar només amb el plànol físic. És a dir, escolta, sí, igual hi ha vida en un altre lloc, però clar, està tan lluny que no ho podem arribar a veure, no? I el Ramon Drudis em va dir, diu, posem-hi una altra variable aquí, i és el temps. I té raó. El temps a l'univers és pràcticament també infinit, és molt gran, i les societats o els éssers vius poden arribar a aparèixer en un planeta, en algun punt, arribar a aparèixer i a desaparèixer. Perquè escolta, sense anar més lluny, el planeta Terra està destinat a desaparèixer en el seu moment, tot el sistema solar, no? Pot haver hagut i pot haver civilitzacions que ja han deixat d'existir i que no arribarem ni a saber mai, o d'altres que existiran quan nosaltres no hi siguem. Vull dir que no és ja només en quin punt de l'univers estan, sinó en quan de l'univers, no?
Correcte. Nosaltres portem només 4 dies sobre la Terra.
Sí. I la malesa que fem en 4 dies.
Sí.
Molt bé, Ramon. Escolta, canviant de tema, hi ha una iniciativa en la que s'ha estat treballant, que ja es pot veure, que és molt maca, que són el resultat de tot plegat són dos vídeos que ara ens explicaràs on els podem veure, però que la temàtica que has triat al Joan Ramon González, el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, li haurà encantat. I és que has buscat la connexió entre la Seu Vella i l'astronomia.
Sí. Mira, hi ha algunes coses interessants que s'han trobat allà, no?, després d'alguns anys, bastants anys d'investigació, que m'han portat a dins al temple de la Seu Vella per veure aquesta vinculació, no? I alguna cosa, s'ha trobat, no? i ara ja està, ja es pot visualitzar això, no? I mira, una d'embellesa, per no fer un massa llarg, això, no?
No, perquè la gent després mirin els vídeos, eh? Però fem com un tràiler, ni sí, desvellem una,
exacte,
només, eh?
Exacte, fos fixat, mira, en un dels capitells interiors del temple, de la Seu d'Ella, i de forma indirecta, es representa la Via Làctea, la galàxia on estem.
Ah.
La Via Làctea agafa el seu nom, doncs, de la mitologia grega, no? I segons aquesta mitologia, el nadó Hèracles, o Hèrcules, per als romans, el mateix és Hèracles que Hèrcules, és el mateix personatge mític, van intentar, doncs, que la lletés, la deessa divina Hera, no?, la seva madrastra, quan aquesta encara estava dormida. I aquest va xuclar del seu pit i ho va fer amb tanta força i brusquetat que la va ferir, no? I ella es va despertar tot seguit, no? I vessant la llet a la volta del cel. Des de llavors, a la nostra galàxia se la coneix com a Camí de Llet, o Via Làctea, no?
Mm.
Per aquesta franja lletosa que veiem al cel de nord a sud, no? I el tercer gran, Hèracles, aquest personatge de la mitologia grega, va fer, doncs, l'amor amb 50 noies en una sola nit, no? Engendrant fills amb totes elles, no? I una altra de les barrabassades que va fer és la de matar els seus fills i la seva dona durant un atac de bogeria. Acte que, doncs, que va tenir d'espiar amb 12 treballs per compensar aquests crims, no? Algun d'aquests 12 treballs va ser un d'ells, doncs, matar un lleó de Nemea, matar la hidra de l'Erma, que és un monstre aquàtic en forma de serp, i robar, doncs, les pomes d'or del jardí de les Hespèrides, no? I així fins a les 12 compensacions. Doncs tot apunta, Ricard, que, doncs, que el semideu Hèracles està immortalitzat en un dels capitells del sector nord de la capçalera de la nostra primera catedral, no?, la Seu Vella de Lleida.
Mm-hmm.
Allí està esculpit,
imagina,
un personatge nu, amb cinta al cabell i una capa penjada al braç. Està tens, eh? Se'l nota tens perquè darrere li ataca un lleó que el mossegui a l'esquena, que està vinculat al lleó de Nemea, que he dit abans, no? I un animal en forma de serp de coll llarg, que seria la hidra de l'Erma, si li vol menjar una mena de fruit que ben bé podria ser una poma, la poma d'or del jardí de les Hespèrides, no?
Caram.
I el guerrer sosté, doncs, a la seva mà. Aquesta, doncs, iconografia sembla, doncs, que vol representar tres dels 12 treballs que Hèracles ha de fer per redimir els seus pecats, no? Aquest és un dels capitells més vistos i comentats de la Seu Vella, que de forma indirecta representa la Via Làctea. Això no s'ha dit mai, eh?
Mira.
Ho dic aquí al teu programa, no?
No, i això...
La nostra galàxia, no?
I això ho podem anar a veure, que aquesta és la gràcia, només cal pujar al turó de la Seu Vella i buscar-ho.
Sí, i a partir d'avui, doncs, fixa't, tots els escoltants que visiten el temple de la Seu Vella, o sigui, l'Església, que es fixin en aquest capitell i que pensin que estan veient, doncs, la nostra galàxia, la Via Làctea, de forma indirecta. Però tot està vinculat, com pots veure, hi ha un treball d'investigació bastant considerable, no?
Això és un és un extracte d'un vídeo que podeu trobar al canal de YouTube Mil Històries. Busqueu a YouTube, directament, 1000-històries, o fiqueu 1000 històries Ramon Drudis al buscador i ja us sortirà. I, entre d'altres, podreu veure això, et sorprendrà, la vinculació de l'astronomia en els capitells de la Seu Vella de Lleida.
Es tracta de dos mini-documentals en forma de vídeo que duren molt poquet, duren 6 minuts, no?
Sí.
Cadascun, que estan realitzats per Enric Cortés, que és el responsable de projectes audiovisuals de l'empresa Trèvol Televisió, no?
Molt bé.
I el canal de YouTube, que tu has dit molt bé, que s'anomena Mil Històries. Doncs... Més posen Mil Històries i ja veuran que sortirà això, no?
Mil Històries. Aquí és on trobareu el Ramon Drudis amb aquestes investigacions. Aquí hi ha molta feina al darrere.
Molta feina.
Moltíssima. Sí. Ramon Drudis, com sempre, que és un plaer, descobrim mil coses, Mira, mil històries, descobrim cada cop que parlem amb tu, Escolta, que vagi molt bé aquestes conferències de l'any Joan Oro, que la gent s'animi. Ja ho hem dit, el 20...
Esperem que sí.
Sí.
És una oportunitat que té Lleida, no? I aquesta, això només és un començar, Serem tot l'any en activitats que anirem comentant aquí el teu programa, no?
Comenceu la setmana vinent, dimarts, a les 7 de la tarda, i durant 4 dimarts consecutius, 28 de febrer, 7, 14 i 21 de març, a les 7 de la tarda al CaixaForum. Són gratuïts, només us heu d'inscriure a la web caixaforum.org/Lleida i ja està, t'inscrius i podràs assistir. Ramon Drudis, escolta, gaudeix molt, i ja ens farà 5 cèntims d'aquestes conferències.
Això ho faré.
Una abraçada.
Molt bé, una abraçada. Adéu-siau a tothom. Adéu-siau.
Recordem que s'està celebrant aquest any Joan Oró, coincidint amb el centenari del naixement. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, senyals horàries, i després hi tornem al migdia de Cope Lleida parlant de gastronomia amb el Felip Urbano.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ahora mismo estoy en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Seguro que te suena porque, bueno, yo creo que son de los juzgados, si no el más popular de nuestro país, desde luego de los más conocidos. Por alguna de sus 60 salas pasan a diario miles de personas. Ahora mismo, en esta puerta, en estas escaleras, pues llevamos aquí aproximadamente 3/4 de hora y vemos que es un trasiego permanente de gente que entra, que sale. Es una actividad frenética que, sin embargo, se está viendo alterada por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Una situación que se está repitiendo, además, en todas las sedes judiciales de nuestro país. Unos paros que se iniciaron el pasado 24 de enero. Esta es ya la quinta semana. En este tiempo se han suspendido casi 180.000 vistas programadas. ¿Pero quiénes son estos letrados de justicia y por qué es importante su trabajo? Pues te cuento. Son unos 4.300 funcionarios del Estado, los antiguos secretarios judiciales, y son un engranaje fundamental en los juzgados. Por ejemplo, se encargan de gestionar los pagos en la Administración de Justicia, desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones. Si no trabajan los letrados, ese dinero se paraliza. Y en estas semanas de huelga hablamos de unos 600 millones de euros que están, pues eso, están paralizados. Esto afecta directamente a miles de ciudadanos. Por ejemplo, a Emilia, que lleva un año para aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debe recibir de su exmarido. El día 24 de enero tenía precisamente la vista y ese día, mira por dónde, empezó la huelga. Ahora todo se ha vuelto a retrasar.
Que salió el juicio el año pasado porque tuvimos pues juicio por malos tratos y tal. Y bueno, y ahora era para la custodia de los niños, firmar divorcio y tal, ponerlo todo en orden. Pero después de un año que tarda, pues está la huelga esta y nada, sin solucionar nada. Claro, la pensión que todavía ni la está pasando y a ver si solucionamos esto, pero no.
¿Y qué reclaman estos letrados de justicia que están en huelga? Lo que explican es que desde 2009 han ido asumiendo más competencias, más trabajo, y sin embargo su sueldo no ha subido. Denuncian que el Ministerio no ha cumplido un acuerdo verbal que habían alcanzado para solucionar esta situación. Bueno, ya sabes que la justicia es de esas cosas que forma parte del día a día y su ámbito va pues desde lo penal a lo administrativo, desde crímenes hasta estafas, conflictos laborales, bodas civiles, problemas de custodia familiar. Casi todo lo que pasa en nuestra sociedad está regulado por alguna ley o alguna norma y por eso los juzgados y la gente que trabaja en ellos son fundamentales. Si ya de por sí la justicia en España va lenta, imagínate si encima nos encontramos con una huelga. Es como si a un coche habitualmente que va a poca velocidad le ponemos encima un remolque cargado de piedras. Pues precisamente en esas estamos. Pues enseguida vamos a charlar aquí en Mediodía con los usuarios habituales de la justicia, que podemos ser cualquiera de nosotros, pero antes están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes a esta hora de una importante fuga de gas que se ha producido durante unas obras en el término municipal de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Es el ramal del gasoducto que une esta provincia con Madrid. La fuga ha obligado a cortar el servicio de cercanías entre ambas provincias, además de confinar a los trabajadores de las empresas de la zona ubicadas en un radio de 800 metros. Y hasta el próximo 15 de marzo se podrá solicitar ese cheque de 200 euros que el gobierno ha puesto en marcha para afrontar la subida de los precios de los alimentos. cheque cuyos beneficiarios no pueden ganar más de 27.000 euros brutos anuales y del que, ojo, porque hoy hemos conocido que habrá que declararlo en Hacienda. En función de nuestras ganancias, la agencia tributaria podría quedarse con 60 euros de esos 200 que nos pueden dar. Y Putin anuncia que Rusia suspende su participación en el tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. Palabras del presidente ruso ante el Parlamento en Moscú a 3 días de que se cumpla el primer año del inicio de la invasión en Ucrania, una invasión de la que Putin acusa todavía a Occidente. Y a iniciativa de la Conferencia Episcopal, representantes de la Iglesia, sindicatos y empresarios se reúnen hoy para abordar la grave situación de la siniestralidad laboral. 2 personas mueren cada día en el trabajo. Fueron 826 durante el año 2022, año en el que se produjeron más de 1 millón de siniestros laborales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta se pronuncia sobre el caso Negreira-Barcelona.
Después de las últimas informaciones que relacionan al Barcelona con el que fuera vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira y tras las palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas, y los comunicados de algunos clubes de primera, Joan Laporta acaba de hacer una declaración institucional, Víctor Navarro.
7 minutos de discurso, primero en catalán y luego en castellano, sin preguntas y sobre el césped del gol sud del Camp Nou y ante los medios y turistas que estaban en ese momento en el estadio. Joan Laporta ha contestado a Javier Tebas, dice que no le dará el gusto de dimitir y que sigue con su fobia y antibarcelonismo. Reconoce el presidente del Barça que pagó facturas a Negreira por unos servicios acreditados con vídeos y documentos. Laporta dice que esto es una campaña que ha iniciado Tebas en contra de su persona.
Que el señor Tebas ha aparecido a la palestra. No es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba, pues, detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, con su, digamos, fobia. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas, porque el Fútbol Club Barcelona es de sus socios y de sus socias.
A las 3 de la tarde está previsto que se abra la capilla ardiente de Amancio Amaro, presidente de honor del Real Madrid, que queda instalada en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez no ha viajado finalmente a Liverpool, donde hoy juega el Real Madrid, y Emilio Butragueño regresa de Inglaterra para despedir al padre de la Quinta del Buitre. La UEFA acaba de confirmar que habrá 1 minuto de silencio en el partido. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con ese Liverpool-Real Madrid.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Hores d'ara ja hem arribat als 17 graus de temperatura a la ciutat de Lleida. Recorda que avui ens hem quedat a una mínima de 4 graus i mig positius, eh? Ja hem vist la relació entre temperatures màximes i mínimes d'ahir, d'aquesta nit, en la que gran part del territori lleidatà ens vam plantar als 20, 21, 22 o 23 graus, per exemple, els 23 de Balaguer o de Solsona, o els 20 de les Borges Blanques, i mínimes, que només en el cas de la Seu d'Urgell i el Pont de Sobre han estat per sota de zero. S'han quedat a un grau sota zero. La resta totes positives. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens espera el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida predominaran els intervals de núvols i es manté la probabilitat de calitja i de precipitacions disperses i ocasionals, que seran febles en general, però que podrien anar acompanyades de fang. La cota de neu al voltant dels 2.000 metres i les temperatures màximes entre els 15 i els 19 graus. El vent serà variable fluix i demà dimecres cel cobert i s'esperen precipitacions amb tempestes ocasionals, principalment a la tarda, i serien més probables a la meitat nord. Al matí tindrem intervals de núvols baixos, sense descartar boires o bancs de boira a les depressions. La pols en suspensió anirà disminuint a la tarda i la cota de neu baixant de 2.000 a 1.500-1.600 metres. Les temperatures en descens, amb gelades al Pirineu, i les màximes seran de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella, i les mínimes de 4 a Lleida, Balaguer i Tàrrega i 2 graus negatius a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I marxem ara cap al territori, a Ponts, concretament, perquè celebren avui una nova edició de la Festa del Ranxo, l'acte popular més emblemàtic del municipi i que posa el punt al programa de Carnaval abans de l'inici de la Quaresma. Els responsables de cuinar aquest plat tradicional preveuen repartir entre 10.000 i 12.000 racions a qui vulgui i porti una olla o un altre recipient per endur-se'l. De fet, la cap de cuina del Ranxo de Ponts, la Rosa Boix, ens explica com es fa aquest àpat tradicional.
I la elaboració del ranxo és, mira, a les 6 del matí es comencen a ficar les calderes al foc, encendre els focs i l'aigua, i quan nosaltres baixem a les 8, doncs llavors ja comencem a tirar els ingredients. Els ingredients són 200 quilos de pollastre, 80 gallines, ossos de pernil, ossos de carcanada, botifarra negra, cigrons, mongetes, patates, col, ceba, puerro... Aproximadament entre 10.000 i 12.000. Tenim 56 calderes, aquest any tenim de més races, n'hem tret dos, i el secret de que ens condici tant és perquè traiem caldo. Al tirar l'arròs i el fideu, lo va espessint. I llavors afegim caldo i d'aquesta manera ens condeix, per això ens surten tantes reaccions.
Clar, és que escolta, això en aquestes hores és criminal per entendre'ns, ja m'enteneu, eh? Un que encara no li toca dinar, doncs, si no hi heu estat mai, és una festa força maca, atençar-se a Ponts avui. Ens explicava la Rosa Boix, que és la cap de cuina del ranxo, tot el que fan anar, tot el que necessiten, i fan anar 56 calderes que estan instal·lades a l'avinguda Font de Valldans. Enguany la festa ha tornat a aquest emplaçament després que el 2022 se celebrés a la plaça del Portalet per culpa de la pandèmia. I també t'explico que el Servei de Formació Agrària, unitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que gestiona les 15 escoles agràries de Catalunya, ha posat en marxa el projecte de mentoria per a joves agricultors i agricultores. La nova iniciativa, dirigida als sol·licitants de l'ajut de primera instal·lació durant l'any 2022, té l'objectiu d'acompanyar i assessorar joves amb idees de negoci viables en el sector agropecuari. Es tracta d'una de les actuacions previstes dins l'estratègia de relleu generacional de Catalunya per al període 2023-2027 i també dins del tercer programa de Dones del Món Rural i Marítim 2022-2025. La mentoria es basa en l'aprenentatge de joves que estan orientats per a professionals amb experiència laboral. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia. Mira, parlarem de més gastronomia, però ens n'anirem cap al darrer plat d'un àpat, cap a les postres. Avui amb el nostre sommelier, el Felip Urbano.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640-0778-13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. I got you, moonlight.
camí cap a dos quarts de dues. Ja saps que parlem de gastronomia, és dimarts, i això vol dir que està amb nosaltres ja el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Molt bé, com estàs?
Pues mira, de dimarts ja. Comencem. Un altre dia. Home. Un altre dia d'espai gastronòmic.
Ja, però de dimarts és molt d'hora, si ho dius des del punt de vista de que ja arribem al cap de setmana.
Bueno, jo com no paro ni dissabte ni diumenge, per mi és... Tota la setmana és igual, vull dir. Per això no és cap problema.
Bueno. Escolta, de què parlem avui? On qui parlem avui?
Avui parlarem amb una persona que se dedica a fer cheesecake, pastís de formatge, que jo soc un fan tremendo d'aquest postre o d'aquest plat, no? Anem a dir. I aquí a Barcelona, pues, jo crec que s'ha creat un nom, una institució dintre d'aquest plat, no? Crec que, a part, ha fet amb el local nou que ha obert fa poquet, a part. També l'hem de felicitar, que se va a casa fa poc, també.
Caram.
Sí. Ha fet també John Cake and Wine, que la gent pot anar allà i fer maridatges. Jo crec que és una cosa que està molt de moda, i al final jo crec que ell el que ha fet és deixar això quan ja està bé el Barcelona.
Ahà. Doncs escolta, John García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, escolta, segons les informacions del Felip, felicitats.
Gràcies. Sí, sí, ha sigut un any complet aquest 2022.
John, escolta, tu ets el propietari de John Cake.
Sí, sí, sí. I ara de John Cake and Wines, com deia.
I ara John Cake and Wine, sí, sí. Ara en parlarem. John Cake és un establiment per, bueno, per venir, comprar el producte i marxar, i John Cake and Wines és ja un establiment on et pots quedar a fer les degustacions, eh?
Sí, la idea és que amb aquest segon espai, que el primer no ho teníem, era que la gent pogués venir a gaudir directament allà del pastís de formatge i oferir una carta àmplia de vins, amb més de 60 referències, de les quals més de 30 copes, doncs poder gaudir d'una copa de vi amb un pastís de formatge.
Mm-hmm. Al final, no li hem de buscar tres potes al gat, no? O sigui, John Cake és un establiment on venia a buscar el cheesecake, el pastís de formatge.
Exacte, exacte. Amb el nom no vam pensar gaire, no?
No ho dic per això, però vull dir, hi ha qui pugui començar a pensar, bueno, aviam si esteu fent, jo què sé, d'altra pastisseria, etcètera, etcètera. No, això és pastís de formatge.
Sí, fem alguna altra coseta per complementar una mica l'oferta, però el nostre producte és pastís de formatge, i per això a les nostres botigues doncs cada dia hi ha 7-8 varietats diferents de pastís de formatge.
Tu recordes la primera vegada que vas provar un cheesecake?
Uf, no sé si la primera, recordo alguns. Recordo el primer que vaig tastar amb formatge blau, aquest sí que no se m'oblidarà, que va ser el Faro del Puerto de Cádiz, i se'm va quedar clavat.
Però de quina edat tenies, més o menys?
Doncs jo diria que uns 19 o 20.
O sigui, i allí, allò ja et marca?
A mi em va cridar molt l'atenció, perquè a mi m'agrada molt el formatge fort, i el pastís de formatge per mi era una cosa dolça amb marmelades a sobre. I quan vaig tastar aquell amb el formatge blava dintre, vaig dir, ostres, això sí que mola.
Escolta, i quins passos segueixes per obrir el John Cake? És a dir, una cosa és... Escolta, m'agrada molt el pastís de formatge, val. N'he provat un que és espectacular, perfecte. Però d'aquí a... Mira, saps què? Anem a obrir el John Cake. Per aquí al mig hi ha d'haver uns quants passos, no?
Sí, home, primer està estudiar cuina, que és important. Mm-hmm. Després vaig tenir la sort de poder estar de pràctiques a llocs molt, molt xulos aquí, tant a Madrid, que vaig estar a la Tasqueria, a l'Era, a Zamora, després vaig estar al celler de Can Roca, a Girona, i vaig acabar a Carranza, al País Basc, a Casagarras. Després d'això, i enmig de la pandèmia, el novembre de 2020, que hi ha tots aquests confinaments, etc., a mi em dona per buscar una recepta de pastís de formatge. Vull dir, realment jo em poso a buscar la recepta en un moment en el que pels cuiners està molt difícil trobar feina, no hi ha projectes arrencant, tothom està intentant sobreviure, i jo em poso a fer recerca sobre aquesta recepta, començo a vendre als amics, els amics, doncs, ho passen una mica als amics, ens pengen a xarxes un parell de persones, a partir d'Instagram comencen a entrar comandes, i això, sumat a tota la feina que fem de xarxes socials, etcètera, 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 acaben que a l'última setmana de gener estic fent jo sol 100 pastissos a la setmana.
Caram.
Que ja és una quantitat important.
Caram.
O sigui, aquí explota, no? I se m'incorporen dues persones més, aleshores, clar, ja ens posem a fer 300 pastissos a la setmana o cosa així, el febrer, març de 2021, i aquí és quan decidim que hem d'obrir una botiga pròpia.
Déu-n'hi-do.
Però ja venia tota la feina de darrere d'haver donat a conèixer el producte, d'haver començat, d'haver fet les proves, de seguir millorant la recepta...
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquí sí que podem dir que va funcionar el boca-orella. És a dir, si el producte és bo, és la millor publicitat.
Sí, sempre... Vull dir, sempre, per molt bo que creguis que és el producte, i per molt bo que sigui... la manera més fàcil de comunicar-ho és a través de la gent, perquè si jo et dic que el meu producte és el millor, tu pots creure o no, clar, però si t'ho diu algun conegut, és com molt més directe, sí. No? I sí que és veritat que a nosaltres ens ha funcionat el boca-orella, i el boca-orella a partir d'Instagram, no? De gent que penjava fotos, stories, publicacions del nostre pastís dient que els agradava molt. Aleshores, tot això va generar un flux de gent molt gran.
El cheesecake, el pastís de formatge, és un clàssic a la carta de postres. És un, jo crec que és un d'aquells postres que normalment hi és. Escolta, així, a través de la ràdio hi ha grans trets. Com es fa un pastís de formatge? Què porta?
Doncs és relativament senzill, i la recepta pràcticament, busquis la que busquis, no varia molt d'una a una altra. Normalment, ous, sucre, crema de llet, formatge crema, una mica de farina, o no, aquí ve la part de que cada persona, en el nostre cas sempre algun formatge afegit, i una galeta barrejada amb mantega, una galeta Maria. La forma de fer-ho acostuma a ser bastant igual en tots els processos. Barrejar la galeta, triturar-la ben triturada amb la mantega, amb això fer una base pel pastís, i després la resta d'ingredients, doncs, barrejar-los bé. Ous, crema llet, formatge crema, farina i sucre. Això es posa a sobre, al forn. Aquest seria el pastís de formatge basc. Sí. Aleshores, això va al forn a una temperatura bastant alta fins que queda aquest color dorat o fins i tot cremat per sobre. Això es deixa reposar i poc més.
Oh, és que clar, això en aquestes hores és tremendo, perquè és que jo no només me l'he imaginat, és que ja l'estic degustant, per entendre'ns. John, escolta, on esteu a Barcelona?
Doncs tenim dues botigues, la de Young Cake, que és la primera que vam obrir, està al carrer Sauna 2, està molt a prop del Museu de la Xocolata, al Born, i Young Cake and Wines està al carrer Gelabert, tocant amb Josep Tarradellas. Està a 4 blocs de Francesc Macià.
I si no, busqueu a internet, John Cake, tot junt, la plana web, la trobeu a www.johncake.es, johncake.es, que per cert veig que tens activada, perquè clar, el teu negoci va començar així, de comanda online, o sigui que podem reservar-ho, venir-ho a buscar a l'establiment, però les reserves es poden fer a través de la plana web.
Sí, així és com vam començar. De fet, vam començar amb Instagram per una banda i WhatsApp per l'altra, agafant les comandes per allà i cobrant com podíem, i repartint també... Bueno, vaig començar repartint jo, de fet, per tota la zona entre Barcelona i Mataró, més o menys. I a dia d'avui, sí, es pot reservar directament des de la pàgina web, així ens evitem la cua per venir-lo a recollir. I ja està, no cal res més. Si es reserva, es passa a recollir i està el pastís llest quan obrim.
Molt bé. Johncake.es, tal qual sona, Johncake.es. Estava mirant, evidentment, el pastís de formatge, és l'estrella indiscutible, però, John, estic veient el pastís negre petit, i jo que sóc un amant de la xocolata, és tremendo, perquè a més aquest també hi poses, també hi ha formatge aquí.
Sí, aquest també és un pastís de formatge, però aquí vaig tenir una cosa molt clara quan començava a fer els pastissos, i és que hi ha gent a la que no li agrada el formatge. Aleshores havíem de fer un pastís perquè hi ha gent, no? I què més fàcil que anar a buscar una xocolata, que és,
clar,
és allò que agrada a tothom. En aquest cas el mateix, eh? Mateixos ingredients, l'únic que hi ha, xocolata. Xocolata.
Oh, Déu-n'hi-do. Felip, escolta, segueixes per aquí? Felip Urbano, no sé si l'hem perdut o està ja agafant un taxi per venir directament a casa teva, Joan, a fer la comanda. Joan, Felip Urbano.
Sí,
bueno, tens mala cobertura. Reubica't, Felip, mentrestant. Joan, escolta, tu on ets nascut?
Jo soc nascut a Bilbao.
A Bilbao?
El que, sí, porto aquí des dels 7 anys. Ja porto bastant de temps aquí.
Clar, per això quan ens has donat la recepta, dius, bueno, aquesta és la que es fa al País Basc.
Sí, aquest és el pastís de formatge basc, o pastís de formatge basc cremat, o pastís de formatge estil la vinya o estil Zuberoa. Seria més un estil Zuberoa que porta galeta, però bueno, és aquest pastís de formatge que tots coneixem, fora es coneix com Sant Sebastià Cheesecake, no?
No, ja veig que hi ha tot un món, és començar a conèixer-lo i hi ha tot un món. Felip Urbano, escolta...
Hola, ara sí.
Com el podem maridar, un pastís de formatge?
Bueno, jo crec que per mi el maridatge més fàcil seria ficar un escumós. Però podem fer un Riesling, podem fer un Hegustraminer també, podem fer, òbviament, pues, qualsevol vi dolç, seria també una cosa molt xula. Algun sake podríem fer també, però un maridatge molt, molt xulo també. Però jo crec que és un plat, que és un postre que no fàcil, sinó que té diverses opcions, no? I depenent de la formatge que li fiques, pues aquí ja te dona més joc, no?
Mm-hmm. John, és un postre agraït, Beck.
Sí, tant. A més, és el que diu el Felipe, que dins del pastís de formatge hi ha moltes varietats, no? Aleshores, si ens anem a un formatge blau, que pot ser molt més potent, doncs, com deia ell, vins dolços que tinguin cos poden funcionar molt bé. A l'escomós, és veritat que és el tir assegurat, no? És com el més fàcil, aquestes idees, aquesta bombolla que acompanyen a tot el greix que té aquest pastís de formatge.
És potser el que et demanen, no?, el John Cake and Wines.
Bé, aquí la gent ve bastant oberta, aleshores ens demana una mica consell.
I clar.
A mi m'encanten els vins de Jerez. Jo sempre tiro per aquí, perquè m'agrada molt tot el que és dins de la denominació d'origen Jerez, i funciona molt bé amb els formatges també, i amb els pastissos, doncs el mateix.
Mm-hmm. Us torno a recordar la web, www.johncake.es, johncake.es, el cake és pastís en anglès, johncake.es, i a Barcelona els trobeu a Saona 2, número 29, al costat del Born, o el John Cake en Wines, que estan al carrer Gelabert número 42 a les Corts. Si entreu a la plana web teniu tota la informació, pots fer la comanda online i ja dir, escolta, pues per demà a tal hora necessito això, i ja pues el vas a buscar tranquil·lament. És tota una experiència. La veritat és que de vegades la gent li fa por d'especialitzar-se, i abans d'obrir un local, doncs, vols fer de tot. Però, John, tu ets el clar exemple de... Escolta, fent una cosa i fent-la bé, i les seves variants, pot ser un negoci d'èxit, eh?
Sí, la veritat és que, a veure, per una banda simplifica molt, i per altra banda és molt més fàcil ser bo en una cosa que ser bo en tot.
Clar.
Que a vegades és el més complicat, no? Aquí a Espanya, a Catalunya, no està tan implementat aquest model de negoci, però si te'n vas a Nova York, vas a menjar-te l'hamburguesa en aquest lloc, vas a menjar-te el cheesecake en aquest altre, vas a menjar-te el lemon pie en aquest altre. Aleshores, jo crec que és una cosa cultural, que aquí doncs hi ha una mica més de tot, i hi ha països on hi ha l'especialitat del lloc i bàsicament es dediquen a fer un producte i fora.
Uh-huh. No, no, escolta, de veritat, jo tenen com anar alguna, perquè tenen una pinta espectacular, i a més, vull dir, sabent tota la història que hi ha al darrere, i que això es va perfeccionant dia a dia, i que seguiu investigant, suposo, i buscant noves receptes, noves maneres, i deixant vosaltres també la vostra experiència, la vostra empremta, segur que és tot una experiència. John García, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i enhorabona, perquè la història i la iniciativa és molt maca, i a més, escolta, que això funciona i res, toquem fuster, que pugueu tirar molt endavant.
Doncs moltíssimes gràcies. Sí, esperem que segueixi així, i nosaltres, per la nostra banda, doncs el de sempre, intentar crear nous pastissos, intentar sempre fer cosetes noves. Ja portem més de 150 varietats de formatge fets pastís, i la cosa és seguir incrementant aquest número i seguir oferint, doncs, coses xules i coses noves.
Gràcies, John. Felip, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
O sigui, si voleu, entreu a johncake.es. Ara, té un perill, eh? Com entris abans de menjar, o abans d'un horari de menjar, tremola, eh? Perquè és que és un perill entrar així, eh? Tenen molt bona pinta.
Bueno, jo crec que ara, amb l'espai no que han obert, és un punt de trobada perfecte per anar i tastar les set varietats o vuit que té sempre a la carta, i després les novetats que fa, no? I a part, és això, no? Amb la carta de vins que ha fet ara mateix, seure allà i fer una montillada, un palo cortado, que és el que diu ell, que els vins de Jerez, amb això és espectacular. Crec que és, bueno, una tarda o un matí, passar allà i demanar per ell i disfrutar d'algo tan senzill com podia ser un pastís de formatge, s'ha convertit en una història gastronòmica 100% a Barcelona. Jo el felicito des d'aquí totalment.
Totalment.
Moltes gràcies.
Totalment d'acord, eh? Felip Urbano, escolta.
Que vagi molt bé.
Cuida't força, eh? Una abraçada.
Sí, igualment. Adeu, adeu, adeu.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, amb temperatures en ascens, no polítiques, eh? Temperatures meteorològiques, però que ja ens ha avançat el nostre meteoròleg, que venen pluges, espero, la veritat, perquè són molt necessàries, i una davallada relativament important de les temperatures, però com bé deia, a nivell de calendari, sí que és veritat que ens hem d'esperar encara un mes per acabar l'hivern i entrar la primavera, cap al 20 i escaig de març, però meteorològicament parlant, l'hivern va de l'1 de desembre fins al 28 de febrer, per tant, és que ens queda 4 dies d'hivern. Vinga, que estan ja amb nosaltres el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
La Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Bon dia a tothom.
La Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Ricard.
I el Joan Ramon Castro, de JunsperCat. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Doncs bé, molt bon dia.
Mira, avui us vull preguntar dues coses. La primera, que no vaig acabar d'entendre aquesta història. La setmana passada vaig rebre dues convocatòries de premsa del Comú de Lleida i d'Esquerra Republicana de Catalunya per parlar de que finalment hi havia la suma de vots per poder tirar endavant el pla de l'estació. Crec que és un projecte força important per a la ciutat de Lleida, però no vaig acabar d'entendre per què no em va arribar la comunicació per part de l'Ajuntament de Lleida, i sí per part de dos partits, i a més no sé si són els únics que donaran els vots a favor. No sé si és que ja estem en època de eleccions i ja s'ha de fer a nivell de partit. Mai he entès aquesta manera de comunicar. Ja heu arribat a un acord, ja sumen els vots, es tirarà en van el pla de l'estació?
Bueno, mira, jo t'ho explico molt fàcilment. Resulta que temps enrere hem fet alguns acords amb el govern, el que és govern de la paeria, que hi ha hagut incompliments molt greus. Ja és que el senyor Palau ja ens va dir que, bueno, no sé per què ens enfiàvem de Junts, perquè Junts incomplia els seus acords, però tenia tota la raó del món.
Vàries vegades, ho hem dit, sí. I no únicament jo.
Sí, sí, i el problema que hem tingut és que hi ha hagut acords signats amb la signatura del senyor Postius sobre mobilitat, incomplerts en tots els seus punts, acords signats amb el tema de desenvolupament de la il·luminació de Puig Andreu, o de diversos espais d'aparcaments dissuasoris, o diverses... Bueno, faríem una llistat ben llarga, perquè a més vaig fer un recull sobre aquest llistat d'incompliments d'acord per part de Junts. I clar, a mi, jo per exemple, quan estava negociant ordenances fiscals, estàvem negociant una modificació de crèdit que vam fer, que també va abstenir socialistes, i jo negociava amb la Montse... amb la Montse Pifarrer, i li deia, bueno, sí, però és que aquí hi ha un munt d'incompliments d'acords acordats amb el govern municipal, i jo dic, és que jo no puc fer res, perquè això són temes que porta JunsperCat, i jo no tinc capacitat d'obligar els regidors de JunsperCat a fer allò que han acordat que facin. I llavors nosaltres al final van dir, s'ha acabat. Nosaltres, si arribem a un acord, en tot cas, mira, parlem amb Esquerra, fins a cert punt han complert allò que han acordat amb nosaltres, i l'acord que nosaltres fem amb Esquerra Republicana, no amb el govern de la paeria, amb Esquerra Republicana, és sobre introducció de modificacions en el planejament del pla de l'estació i sobre acords polítics que tenen a veure amb el govern del pla de l'estació, perquè no te pots fiar de JunsperCat perquè incompleixen els seus acords, sí, però, de forma sistemàtica.
Si entenc que arribeu a un acord amb Esquerra perquè són més fiables, aquí a la tertúlia, per exemple, són poc, perquè no venen mai, tot i que diuen que vindran, però bueno. Arribeu a un acord amb Esquerra, però després Esquerra ho haurà de negociar amb Junts per obtenir la resta de suports.
Esquerra entenc que l'alcalde és l'alcalde i l'alcalde haurà de negociar amb Junts. Jo entenc que el Junts votarà a favor del pla de l'estació, perquè a més és un projecte que també han estat impulsant conjuntament amb el govern, vull dir, això no em genera un dubte. Lo que jo no m'enfio és arribar a acords amb Junts, perquè després els incompleixin. En tot cas, jo arribo a acords amb l'alcalde i amb Esquerra Republicana, que espero que en aquest cas i en aquest tema i pel bé de la ciutat sí que compleixin.
Xavi Palau, perdó.
Nosaltres, evidentment, divendres tenim el ple i m'imagino que, com la resta de grups municipals, doncs acabarem decidint quin serà el nostre vot després d'analitzar tota la documentació, no? El que passa que sí que és estrany, Sergi, el que expliques. Perquè, clar, jo des del punt de vista ara si em fico a l'altre costat del micro, entenc que el Comú negocia amb Esquerra una proposta que ara no saps si Esquerra negocia amb el Junts. Llavors la pregunta és, si a vegades arriba al ple i no s'han contestat si aquesta proposta que un negocia amb Esquerra i Junts l'accepta, és una mica estrany, no, negociar amb una part del govern que aquesta vegada té que negociar amb l'altra part del govern. Per tant, és una mica estrambòtic, no?
Les modificacions que es van plantejar a la normativa urbanística del pla de l'estació, tu ja saps, perquè després a la comissió informativa van haver vots suficients com per a introduir-los a la normativa, això ja és bona senyal. I amb aquesta...
Però encara no tenim la documentació conforme s'hagin incorporat, que la van demanar tots els grups municipals.
Bueno, però quan se vota com a informativa, entenc que és una qüestió tècnica, els tècnics han d'acabar de redactar la normativa, però estan aprovades aquestes introduccions de modificació en la normativa.
Jo ho matitzo, això, que van demanar tots la documentació tècnica conforme s'incorporés, i a data d'avui, si no en diuen el contrari Ciutadans o PSC, no tenim aquesta documentació.
O sigui, a data d'avui, Xavi Palau, el Partit Popular, com que us falta informació, encara no teniu decidit el vot.
No hem decidit el vot.
Vale. Maria Borrell.
A veure, dos coses. La primera, jo és que al·lucino quan sento parlar en aquest cas al Sergi, ho dic així plenament, vale? Perquè quan diu que negocien amb el govern, jo crec que el govern en aquest cas està format per dues formacions polítiques, que és Junts i Esquerra Republicana, i mentre en aquest cas no entraré a discutir d'aquell xerrada de premsa que se us va convocar, com has comentat tu ara, però una roda de premsa, per tenir un titular, per voler sortir a la foto, que nosaltres també vam votar a favor a la comissió informativa perquè passés aquest expedient de cara a ple. O sigui, vam votar a favor amb la reserva de emetre el nostre vot definitiu perquè passés a ple, i vull que quedi molt clar. Nosaltres no hi vam participar, ningú ens va dir res, jo no vaig negociar amb ningú, i mentre alguns estaven fent la foto amb aquesta roda de premsa, nosaltres estàvem pels barris de Lleida treballant pels ciutadans de Lleida. Que bona falta fa.
Però hores d'ara, Ciutadans...
Hores d'ara. Jo, en aquest cas...
El vot?
No, t'explico. Nosaltres vam decidir votar a favor perquè passés això al ple d'aquest mes, que passa aquest divendres, vale? Però com que s'havien introduït una sèrie d'esmenes per part del grup dels comuns que va acceptar, en aquest cas, govern, els dos grups de govern, jo vaig demanar que s'ampliessin els informes, en aquest cas per part de... Bueno, vaig preguntar a la comissió, se'ns va donar l'explicació, per una part l'explicació tècnica, per una altra part, l'explicació jurídica, perquè el que no hem de perdre de vista és el que s'està votant, que és el que va a ple, vale? Que en aquest cas és la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit de l'estació. O sigui, és això únic i exclusivament. Vale? I tot això després s'ha de desenvolupar. Llavors, les esmenes que es van introduir per part dels comuns, que són esmenes, en aquest cas, a la normativa, com ara ha dit el Sergi, però és que són unes qüestions molt baladís, perquè això s'haurà de desenvolupar més endavant. O sigui, ni més ni menys. L'únic que és mantenir un número d'habitatges que es podran construir, que en aquest cas són 512 habitatges. Són 512, perquè s'havia corregit. Ja havia 400.
L'esmena no deia això, exactament. Bueno, després,
però el que s'ha introduït... Jo sí que m'he mirat la documentació i el que s'ha introduït és això, vale? De 480 i pico habitatges, doncs se n'han quedat, o sigui, 512. Els mateixos nombres d'habitatge que l'anterior pla, així de clar i meridià. Per tant, aquestes consideracions jo vaig demanar si això podien aquestes esmenes que havia presentat el grup del Comú i hi havia algun tipus de problema o s'havia de fer algun informe més enllà, que són aquest informe, que ara ja està en tota la documentació penjada amb el Jarem.
Carme Valls, el PSC.
Jo... La veritat és que diverses coses a dir. Una és el tema aquest de que se faigui... demostra una vegada més que ara mateix a Lleida hi ha dos ajuntaments, no? Que un és el que està al Palas i un altre és el que està a la plaça Paeria. Això demostra clarament que entre ells no se parlen, no hi ha consens entre aquests dos ajuntaments. I clar, quan tu fas una roda de premsa que té a veure amb un pla tan bèstia com és el pla de l'estació i qui convoca la roda de premsa és Esquerra Republicana i els comuns i no ho convoca Paeria, que suposadament... és qui governa aquesta ciutat i qui governa, a més, que és que el primer tenent alcalde és de Junts. És que no estem parlant de que hi hagi un acord per fer algunes coses. És que el primer tenent alcalde d'aquest Ajuntament de Lleida és de JxCat i fer un anunci com aquest, que, a més, porta ell, perquè pertany a la seva responsabilitat, doncs ells no hi són. Però, un cop dit això, nosaltres, amb el tema del pla de l'estació, tenim diverses coses a dir, no? Perquè parlaríem, per una part, de lo que seria l'àmbit jurídic, i com deia... El Javi, ara mateix, la modificació urbanística a data d'avui no està aprovada. Almenys, i això ho ha de fer la Generalitat, i no està publicada al DOC, encara a data d'avui, no? Després hi ha un àmbit urbanístic i el model que es planteja no és el nostre model. Ara, quan parlàveu sobre el tema de l'habitatge, no? O sigui, el que diu aquest és que com a un 30% màxim s'haurà de destinar al tema d'habitatge. I la Maria diu... amb el model que s'havia presentat abans eren 512 perquè els metres quadrats comercials nostres eren molt menors, però clar, és que ells proposen 69.000 metres quadrats de zona comercial i una mole que separarà un cop més el centre de la ciutat, és a dir, el que seria el barri de Noguerola, Rambla Ferran, l'eix comercial, separarà Pardinyes. Pardinyes és que al final, entre el pla de l'estació, l'estació d'autobusos, etc., el deixem fora de la ciutat, de veritat, perquè segons aquest pla nou i segons els dibuixos que hi ha, haurem de passar pel mig de l'estació per travessar i anar-nos al barri de Pardiñes. És a dir, una persona que vulgui anar a casa passarà per davant de les botigues, com si estiguéssim a l'aeroport de Barcelona. Saps que quan vas agafar l'avió has de passar pel mig de les botigues? Doncs pues exactament igual. I després ja ens queda l'àmbit econòmic, que nosaltres creiem que els números no ens quadren. Els números que s'han presentat no es quadren. I, per tant, hi ha moltes coses a dir. I després recordem que estem a 3 mesos de les eleccions. No sé si és el moment.
Joan Ramon Castro, que us han anomenat que poc confiables, com a mínim.
Bé, primer de tot dic que aquest pla de l'estació és un expedient que ha estat impulsat única i exclusivament des de la regidoria que li pertoca, que és la d'urbanisme. Aquest expedient se porta i se fa pública a la resta dels grups municipals i hi ha hagut alguns que han volgut fer unes esmenes com són els membres del grup de Comú. Fins aquí ho tenim tots clar. Què passa? Com bé ha dit el senyor Talamonte, que a nosaltres no hi vol parlar, és evident que no es pot passar les esmenes a nosaltres perquè nosaltres, com diu ell, pues bueno, pues no són fiables. Però també haurà de reconèixer que en la comissió que van fer a la comissió d'urbanisme, aquestes tres esmenes es van votar i el grup de Junts per Catalunya va votar a favor. O sigui que, si això, almenys haver-ho fet com ho va fer, ens ve i ens diu, escolta, que sí, que podem fer aquestes esmenes, doncs, si hagués volgut parlar amb nosaltres, doncs potser si li haguéssim votat a favor, com vam fer igual, i les haguéssim incorporat. Però jo no entraré en aquesta discussió de la mania que li pugui tindre vostè al grup municipal de Junts per Catalunya, o no, jo no, aquí no hi entro. Jo l'únic que vull fer veure és que nosaltres sí que estem per parlar i per portar a arribar a acords amb qui sigui, per un bé comú. I torno a dir, un bé comú, no un bé partidista, senyora Valls, que no... Això portem molt temps treballant-ho, i des del primer dia que vam entrar a l'Ajuntament ho estem treballant, i se va explicar a la Comissió d'Urbanisme, potser vostè no hi era, i es va explicar tant les tasques que s'havien fet des de l'inici, tant com les tasques que s'havien fet econòmiques, perquè va vindre a la comissió, no s'ho van explicar perfectament, si hi havia algun dubte. Fins i tot, des del seu grup municipal no es va fer cap esmena, ni es va dir res de la part econòmica. Ara, si la volen fer, encara estan a temps, Encara poden, no? Encara poden arribar i que hagués estat bé, que ens ho haguessin dit a la comissió d'Urbanisme, perquè hi havia la persona que els hi podia haver donat més detalls sobre el que era la part econòmica. Però jo el que crec que ens hem de quedar no és si ara en altres són fiables o el comú no ens vol parlar perquè no ens vol parlar. El que sí que hem de tenir clar que hem desencallat el que era el pla de l'estació, que el tirarem endavant, que les coses estan molt avançades, que portàvem des del 2005, diria que això està encalladíssim, i bé, ara sí que ho podrem portar i ho portarem al ple aquest divendres que ve, portarem perquè es pugui fer la primera aprovació. Vaja, jo crec que és una gran notícia per a tots els lleidatans.
Us passo paraula de manera breu,
sí,
sisplau.
I una rectificació que també li voldria fer a la senyora Valls. Això del pla de l'estació, una de les coses bones que farà és la unió dels dos barris. Vostè se ho mire, no sé com se ho mirarà, però ara sí que la gent tindrà accés d'un costat a l'altre, que ara sí que el tenim tallat, i el que se farà en aquest pla de l'estació és donar aquesta permeabilitat dels dos barris. I que haurà de passar pel mig de les botigues, doncs no sé si haurà de passar pel mig de les botigues o haurà de passar, però el que li asseguro és que no haurà de passar per la passada que tenim ara, i podrà passar per una plataforma que es farà, que cobrirà les vies, i podrà passar per allí, no caldrà que passi pel mig de les botigues.
De manera breu, sisplau, Sergi Talamonte, que ha demanat paraula, Maria, sí. Bueno, Carme i Xavi.
Bueno, el pla de l'estació estava al programa electoral de Comú de Lleida, igual que estava al programa electoral d'Esquerra Republicana.
El de tothom, no?
Bueno, el programa electoral de Junts no, perquè no es va presentar a les eleccions sense programa electoral.
Bueno, també tens raó.
Nosaltres teníem molt clar que el desenvolupament del pla de l'estació era important per al tancament d'una bretxa que té la ciutat, no? Clar, quan nosaltres acordem una sèrie de mesures amb Esquerra i no en Junts, i no ens fiem de Junts, no per res perquè li tinguem manies, senyor Castro, és perquè hi ha hagut un incompliment de molts acords signats amb Junts, signats per vostè, signats pel senyor Postius. Incompliments en matèria de mobilitat, en matèria d'il·luminació de la via pública, en matèria... Bueno, moltes coses. Llavors, no m'ho vull estirar perquè m'han demanat el Ricard que sigui breu. Nosaltres el que demanem, el que es modifica al pla de l'estació, bàsicament és que part d'aquest habitatge, ja el diu la normativa que ha de ser habitatge de protecció oficial, nosaltres demanem que aquest habitatge de protecció oficial sigui majoritàriament de lloguer per a joves. Demanem que hi hagi permeabilitat entre el barri de Pardinyes i Noguerola i la Rambla de Ferran. Permeabilitat vol dir que es pugui passar amb facilitat a peu i amb vehicles de mobilitat personal, i demanem que hi hagi una eficiència energètica màxima i autoproducció energètica màxima d'aquest centre comercial perquè no sigui un altre forat energètic a la ciutat. Són els temes bàsics, però sobretot el que demanem és que es faci. Demanem que es faci. És a dir, que no sigui un fum, un buf, perquè jo estava molt preocupat, senyor Castro, de que estem pràcticament a finals de mandat i el pla de l'estació ara s'està començant a desenvolupar, però és que portem 3 anys de retard. Això era un tema prioritari que estava al pacte d'Entesa, que s'havia de posar en marxa des del primer dia. I Junts, que porta urbanisme, ho ha anat retrasant i estem pràcticament a finals de mandat en el que ara comença a sortir la llum del pla de l'estació.
Maria Borrell
i és perillós allargar tant uns terminis d'una cosa que és tan important per la ciutat. I per això ens va preocupar i vam acordar amb Esquerra que això sí o sí s'ha de licitar abans que acabi aquest mandat.
Maria Borrell.
No, intentaré ser molt breu perquè és una mica complex per explicar tot el tema, perquè primer de tot hem de tenir en compte que el pla general, o en aquest cas una modificació del pla general, el que és estructurant, ¿vale? I en tot cas, en uns plans parcials sí que canvien el desenvolupament. Això no canvia el desenvolupament i, per tant, les esmenes que va presentar el Comú en aquest cas són absolutament baladís, perquè no es regula en aquesta... amb aquesta memòria regulatòria no es regula el tema de quants habitatges se destinaran a habitatge social o quants, que això no ho pot fer en aquest moment, no es pot fer en aquest moment. ¿Vale? Sentar les bases potser, però després seran en aquest cas qui desenvolupin, qui decidirà, no? A part d'això, a mi el que m'estranya, i això sí que ho vull dir en micros, que per una banda sempre els comuns han estat tan en contra de les grans superfícies comercials i ara estan molt a favor de que justament al centre de Lleida tinguem una gran superfície comercial, perquè no ens hem d'oblidar que són 65.000 metres quadrats de sostre comercial. Llavors, no sé, que es posin una mica d'acord, perquè diuen Torres Alces no, però és que tenim aquí al pla de l'estació un lloc on hi haurà grans superfícies comercials, ni més ni menys.
Carme Valls.
No, jo volia replicar al senyor Castro el tema de quan nosaltres presentem el tema econòmic, vostès no fan... Bueno, perquè és que a nosaltres ens agrada estudiar les coses i ens agrada emportar-nos la documentació, mirar-la amb experts, que ens diguin què... quins són els costos reals del cobriment de les vies, que potser no estan... quins són els costos reals d'Adif per traslladar els seus serveis, no?, de les vies ferroviàries, perquè realment aquest és el preu, perquè ens han dit aproximadament. No, aproximadament no. Volem saber exactament què és el que val. Els números, torno a repetir, a nosaltres no ens quadren. Per nosaltres, com diu la Maria, també l'espai comercial està sobredimensionat. De veritat que necessitem més de 65.000 metres quadrats d'espai comercial amb aquell espai, perquè de totes maneres estan on estan, hi haurà serveis que allí no hi podrem anar. Les grans superfícies allí no hi podran anar, O sigui, un espai comercial fent el centre de la ciutat, hi ha grans superfícies que allí no hi podran anar. Per tant, és cert...
No hi podran anar per límit d'urbanisme...
Per un tema de la Generalitat d'on se pot ficar el què, no? O sigui, per exemple, perquè ens fem una idea, doncs, Conforama, perquè ens entenguem, allí no hi podria anar. I dic Conforama perquè ja és algo que està establert i, per no dir un nom, no hi podria anar.
No.
Home, amb un espai petit sí, però més de no sé quants metres no hi pot anar.
Conforama com està
perquè
ara,
no pot anar
vols dir,
als centres de la ciutat.
Precisament, ara no. Precisament la legislació no obliga que els grans centres comercials han d'estar en trama urbana consolidada.
Sí,
és
però...
tot el contrari, però Torres Alces s'aguanta amb pinces, perquè no és trama urbana consolidada. Bueno, és assimilable a... però allà no hi ha ni un totxo. La legislació és així, eh? Vull dir,
sí. Bueno, el cas és que allí ficarem gent que farà la competència directa a l'eix comercial que tot el dia parlem d'aquest comerç de proximitat. Torno a recordar, el comerç de proximitat, aquest govern no l'ha defensat ni un sol minut. És que no han invertit ni un sol euro en defensar el comerç de proximitat. I nosaltres una de les propostes que fèiem i que continuem fent és que part de l'ICIO d'aquestes grans anessin, se revertís una part important a promocionar el comerç de proximitat de la ciutat. Per tant, a nosaltres els números no ens quadren, la proposta no ens agrada, i bueno,
Xavi Palau.
I a l'àmbit jurídic continuem estant amb dubte.
A veure, diversos extrems. D'entrada, manifestar que és cert que cada 4 anys, quan s'aproxima la campanya electoral, ens trobem sempre amb anuncis relacionats amb el pla de l'estació que després no s'acaben per complir. Ja ho hem vist el 2015 i, per tant, i el 2019, i en aquest sentit, doncs, és evident que crec que a Lleida ens mereixem que hi hagi propostes que finalment siguin viables i que es puguin desenvolupar de forma real. Segon, és cert que aquest projecte, que és un projecte, entenem, de ciutat, i que és cert també que té molt de consens, en tant en quant crec que tots els grups municipals en el seu moment així hi han apostat, té encara a data d'avui una sèrie de dubtes tècnics, una sèrie de dubtes del punt de vista jurídic, i per tant esperem que d'aquí divendres es puguin resoldre. I tercera qüestió, que és molt important, el que es vota divendres no és un pla d'un projecte a mitjà termini per desenvolupar-ho tot divendres, sinó que el que es vota és una modificació concreta. A partir d'aquesta modificació concreta s'hauran de votar moltes més coses que vindran en diferents plens, segurament ja al pròxim mandat, on tindran que desenvolupar el projecte del pla de l'estació. Però no perdem de vista que el que es vota és una modificació urbanística sobre una determinada qüestió exacta. Per tant, en aquest sentit, no estem desenvolupant aquí ja un projecte mega, sinó estem fent el primer pas o un dels primers passos per acabar desenvolupant un projecte. Ho dic perquè dona la sensació que ja que el que es vota divendres és modificació urbanística, pla comercial, determinats metres quadrats, etc, etc, no, sinó que és la primera pedra de moltes que se n'hauran de posar. I aquí, nosaltres, almenys així ho diem des del Grup Popular, volem ser positius en aquest sentit, perquè crec que a Lleida ens ho mereixem ara. Necessitem també que el govern ens pugui resoldre qüestions jurídiques i econòmiques, en tenim dubtes.
Don Ramon Castro.
Bueno, bé, s'han dit bastantes coses i el que di el senyor Talamont, en el qual dia que el nostre programa electoral no existia, ja li passaré, eh? Li passaré, i si vol li passo ara per WhatsApp, que el tinc. I també li passaré la pàgina en la qual fiqui lo del pla de l'estació, eh? Perquè si hem sigut d'altres reivindicatius en alguna cosa en aquest mandat, ha estat sempre amb el pla de l'estació. Hem estat els primers el que hem intentat potenciar, i així s'ha vist, que nosaltres hem estat els primers en què hem tirat cap endavant aquest projecte, que ara comença a veure els fruits d'aquesta tasca que es va començar el 2019. No, senyor Talamonte, no hem ficat pals a les rodes nosaltres per aquest pla no es portés a terme. I sembla que vostè no hagués estat govern, perquè del pla de l'estació ja se n'havia parlat quan vostè també està al govern. M'estranya,
sí,
molt, eh?
Senyor Talamonte,
se nota que estigui vostè en precampanya.
Que tampoc s'ha fet. Sí, es parlava en preocupació, claro. Sí.
Vale. Gràcies. Se nota molt que està en precampanya electoral i que ara vol fer veure coses o fer volar coloms que no existeixen. Des del primer dia que nosaltres ens vam arribar al Palace, la primera tasca que es va fer és intentar tirar endavant el pla de l'estació, que fàcil no era. Fàcil no era. I vostè, que se van a glòria de saber totes les normatives urbanístiques i que no ho dubto que les sàpigui, sabrà vostè que desenvolupat tot això, el divendres es portarà al ple, no és una feina fàcil. Ens el contrari, ficar d'acord a totes les tres institucions, tant el govern espanyol, Generalitat i l'Ajuntament, per poder portar això a terme, doncs bé, fàcil no ha estat, sobretot perquè no hi havia la prou confiança des de el govern espanyol en aquest projecte. I si li ha hagut d'explicar una altra vegada tot el projecte tal com el teníem i tal com el volíem. I si els ha explicat, l'han entès i ara, doncs sí, han entrat a negociar o a veure que aquest projecte es pot tirar endavant. Però li dic, des del primer dia, i no digui que nosaltres hem ficat pals a les rodes o que no hem intentat i que estàvem paralitzant el projecte, que en 3 anys i mig es pugui fer el que s'ha fet, vaja, des del 2005 que estàvem aquí, en això, eh? En 3 anys i mig això ha estat desencallat.
De manera superbreu, Carme Valls.
Bueno, jo només vull dir un parell de coses. Recordar que Amadif l'únic que hi ha és un protocol signat, no hi ha res més, un protocol que no diu absolutament res, que la modificació urbanística de la Generalitat encara, torno a repetir, encara no ha estat publicada i, per tant, de moment, totes són coses d'allí. I després és que fa gràcia perquè el tema del pla de l'estació sembla ser que hagi sortit ara. Os recordo que el pla de l'estació, la primera negociació és l'any 2002, el senyor amb que es governava en aquells moments el PP, I per tant, vull dir, una mica de... És que sembla que no ens l'acabem d'inventar, eh?
No, no, no ho he dit jo, això, eh? Jo he dit que això ja per molts anys que estava aturat. Sí, sí, ho he dit.
Des del 2002, 20 anys.
Ho he dit jo, eh?
El pla de l'estació que plantejava el PSC era inviable econòmicament, i això va dir l'informe de Morell, i vam tenir bastants problemes amb el tema de què fem amb les assistències que hi havia amb la EMU com a administració actuant, amb els milions d'euros que havien allí enterrats perquè es van veure el cobriment de les vies a Pufo, a
no, no, a Pufo crèdit. No, perquè ara suposadament ara s'hauria de recuperar,
Però es va fer a crèdit.
Sí, però una de les coses
bones... Crèdit amb la Caixa amb un 5% d'interessos.
Però una de les coses bones és que...
Amb swaps de 3,5% d'interessos.
Si féssim les coses com les hem de fer...
Milionada.
Si féssim les coses com les hem de fer, recuperaríem aquests diners.
No, els interessos no.
De manera breu.
Però, Carmen, que no ho poso en dubte. Segurament en aquell moment era important per estratègicament per la ciutat cobrir les vies, fer el pont de Prisa de Viana, però es va fer a Pufo.
Bueno, és que si no encara estaríem veient el tren,
però ara el que s'ha modificat és tota la part econòmica, per això el centre comercial. El centre comercial ha de pagar el pla de l'estació. Adif ha dit, jo no ficaré un duro. L'Estat ha dit, jo no ficaré un duro.
Sí, però farem menys cases, farem menys pisos.
Adif ha dit,
farem menys pisos,
jo no paro els trens i les vies no se toquen.
Al final ningú ho paga?
Ho paga tot, ho haurà de pagar tot un privat.
Maria Borrell...
Perquè surten els números, llavors que nosaltres, centre comercial sí, centre comercial no. A veure, si hi ha d'haver un centre comercial que estigui al centre de la ciutat.
De 69.000 metres quadrats?
Ojalà no fes falta.
De 69.000 metres quadrats?
Però si hi ha d'haver un centre comercial, no pot ser Torres Salses que destruirà la ciutat. Dius, i és el vostre projecte, no ho sé, però...
No, molt breument, perquè aquí no estem parlant de ni molt menys de plans comercials, ni... No, s'ha de ser molt sensat.
Bàsicament estem parlant de plans comercials.
Però això els voten a favor, perquè ells creuen que voten un pla comercial.
Escolta, jo el que penso, o sigui, ja ho he dit al començament de la meva intervenció, això és una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, punto. Que és una millora de l'ordenació de l'àrea? Sí. Que és bo per la ciutat perquè avanci, perquè ja tenim massa temes encallats, i evidentment que són temes electoralistes, anuncis corre-corre, perquè a partir d'abril ja no se podrà fer cap anunci, ara ho col·loquem tot. Sí, però és que millorarà o provocarà que la ciutat avanci? Sí. Doncs les coses que són bones per llei, independentment del color polític, jo crec que ens hem de posar.
L'abril, parleu com si fos llunyíssim, és d'aquí no res, que el temps va
ara mateix.
Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Carme Val, Xavi Palau, Maria Borrell, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Adéu-siau.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem a Herrera en Cope des de Lleida. Que acabis de passar bon dimarts.